Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Els veïns dels Marinals volen poder triar opcions d'institut pels seus fills. El pla d'èxit educatiu recollia dues opcions, Institut Miquel Crusafont i IES Sabadell, i volen afegir-hi l'IES Vallès per proximitat geogràfica. Des de l'Associació de Veïns, però, asseguren que l'Ajuntament ho ha reduït a una única opció pel barri, el Miquel Crusafont. El període per optar a ser síndic municipal de Greuges s'ha acabat. S'hi han presentat 4 candidats. El dia 22 de febrer s'escollirà el candidat en el ple municipal, després de superar els tràmits de verificació de requisits i reunir-se amb la Junta de Portaveus per exposar les línies generals del programa. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El Centre d'Esports Sabadell han denunciat el fitxatge d'Arturo Rodríguez, que a dia d'avui ha rescindit amb el seu club actual, l'UCAM Múrcia.
I repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 31 de gener, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Els que tenim ara mateix a Sabadell, amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda, Abel.
Hola, bona tarda. Avui ha continuat el temps plàcid, tranquil, arreu del territori, amb l'excepció d'aquestes comarques de Ponent, on la boira no s'ha desfet, és persistent, no es desfarà de fet durant el que queda de jornada i està fent que la temperatura fins i tot a migdia quedi molt curta. Màximes cap al Pla d'Urgell, Segrià, Camprou, feines arriben als 4-5 graus. Per contra, la resta, un ambient suau a migdia, màximes al voltant dels 17-18 graus, les més altes, i especialment han pujat una miqueta més cap a les comarques de Girona. Però aquest temps plàcid té les hores comptades. De fet, demà esperem que s'acosti aquest sistema frontal, ja veurem un ràpid augment de la nuvolositat durant el matí i també les primeres precipitacions pel nord-oest, que després, durant les hores centrals del dia, es poden estendre de manera dispersa, més feble, a qualsevol punt, però a partir de migdia, durant la tarda, veurem xàfecs més intensos cap a la meitat est de Catalunya i que, a més, poden ser amb una cota baixa, al voltant dels 600 metres o puntualment fins i tot per sota d'aquesta cota. Ho anirem detallant en properes informacions. Ho deixem aquí de moment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7 trobem diferents punts de circulació amb retencions. Hem sentit sud a Barberà del Vallès, 1 quilòmetre, i també a Santa Perpètua de Mogoda, 2. En sentit nord, a Mollet en trobem 3 quilòmetres de circulació amb retencions. Si mirem cap a la B30, veiem que a Barberà hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions a l'enllaç amb la C58 i a Cerdanyola en són 4. I anant fins a justament aquesta via que hem dit, la C58, veiem que a Sant Quirze hi ha 5 quilòmetres de circulació amb congestió, baixant cap a Barcelona, 4 més a Montcada i Reixac, i pujant cap a Manresa, ja gairebé arribant a Terrassa, tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que a hores d'ara la situació a la ronda del litoral és força complicada. Realment està marcada en vermell pràcticament tota la línia del mapa, és a dir, que si heu de passar per allà, tranquil·litat. Els veïns dels Marinals volen poder triar opcions d'institut pels seus fills. El pla d'èxit educatiu recollia dues opcions, Institut Miquel Crusafont i IES Sabadell, i volen afegir-hi l'IES Vallès per proximitat geogràfica. Des de l'Associació de Veïns, però, asseguren que l'Ajuntament ho ha reduït a una única opció pel barri, el Miquel Crusafont.
Els alumnes procedents de les escoles Arraona i Cifuentes continuen els estudis, segons el pla d'èxit educatiu, als instituts Crusafont i Sabadell. El president de l'Associació de Veïns Arraona Marinals Can Gambús, Francisco García, explica la situació.
Nosaltres consideràvem que l'IES del Vallès, que està a una distància inclús més curta que l'IES Sabadell, també hauria d'estar inclòs. i comencem a parlar del tema, pares i mares de les escoles de Merinals, i decidim fer aquesta sol·licitud, aquesta demanda a Joan Berlanga com a regidor d'Educació, i ens adonem que no només seria impossible triar l'IES Vallès, sinó que a més ens deixaven sense l'opció de l'IES Sabadell.
Això aboca a tots els alumnes de matricular-se al Miquel Crusafont. La majoria de pares i mares, així com directors dels centres implicats, volen mantenir les opcions incloses al pla i, a més, incloure la tercera opció, i així ho va expressar en una trobada per parlar del tema.
El Joan Berlanga va assistir a la reunió i va dir que ell no estava d'acord amb la nostra demanda i que ell era partidari, entre d'altres coses, que els nens del barri no sortissin del barri. Llavors es va xocar molt aquesta actitud.
Els veïns han decidit presentar un escrit amb les seves reivindicacions i es plantegen també recollir signatures i fins i tot anar al ple municipal del mes de febrer.
I el període per optar a ser síndic municipal de Greuges s'ha acabat. S'hi han presentat 4 candidats. El dia 22 de febrer s'escollirà el candidat en el ple municipal, després de superar els tràmits de verificació de requisits i reunir-se amb la Junta de Portaveus per exposar les línies generals de cada programa. Qui són els candidats? Jordi Serrano,
director de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, historiador.
Vaig pensar que la meva experiència en la defensa dels drets civils en diferents plataformes al llarg de la meva vida, el moviment d'equip progressista, la Lliga per la Laïcitat, etc., podia ser una bona cosa de posar-ho al servei d'aquella gent, d'aquells sabadellencs, que tenen dificultats a vegades insalvables amb les institucions.
La següent, Maite Soler,
professora de l'Escola Sant Nicolau i també escriptora.
Soc una persona multidisciplinària i en tot cas el que jo he anat observant, jo soc de Sabadell de tota la vida, és un teixit social molt fort que sempre surt des de baix, diguéssim, no? Del ciutadà cap amunt. Això és molt bo perquè enriqueix moltíssim la cohesió social. Però, d'altra banda, en una societat democràtica cal garantir que tots els ciutadans puguin exercir els seus drets. I, com diem, hi ha gent que els coneix, sap molt bé com recórrer les institucions, però d'altres potser queden més desvalguts, més desfavorits.
S'ha presentat també Lluís Saila,
jubilat, darrer president de les agrupacions professionals Narcís Giral, vinculat al sector tèxtil.
Hi ha llocs que encara no saben quina és la funció que té el síndic de Greuges i què és el que pot fer en realitat. S'hauria de potser explicar més bé i parlar-ne amb els sentits, doncs, els diferents amplis i coses que hi ha a la ciutat, i com per exemple, doncs, a les associacions de veïns.
I la quarta candidata, Maria Teresa Roma,
empresària de Mas Avícola S.A., esteticista de formació amb una trajectòria vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya.
I precisament el Partit dels Socialistes ha presentat una demanda al síndic municipal de Greuges, encara en funcions, a Josep Escartín, denunciant una falta de resposta per part del govern quadripartit a les seves preguntes i peticions. Segons els socialistes, un 99% de les preguntes presentades han rebut resposta fora de termini o no l'ha rebut. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu del PSC a l'Ajuntament, Josep Ayuso, assegura que el baix índex de resposta del govern els dificulta molt la feina.
L'efectivitat de la nostra resposta envers els veïns, envers les associacions, envers les entitats que ens pregunten, o fins i tot a nivell nostre intern per poder elaborar propostes al govern, doncs es veu molt mancada, es veu molt, molt trencada i molt tallada, perquè la informació, qui té la informació no ens la facilita, doncs difícilment podem exercir la nostra tasca d'oposició de manera raonable i de manera efectiva i eficaç.
El síndic municipal de Greuges en funcions, Josep Escartín, ja ha confirmat que obrirà un expedient i es documentarà per comprovar si la queixa del PSC està justificada. En cas de ser-ho, demanarà responsabilitats al govern de Matías Serracant.
No sé què em respondran i no sé si hi hauria la resposta, igual la veurà ja el nou síndic o síndica, no? però que jo l'obriré, sí.
Des del PSC asseguren que la falta de resposta del govern municipal és una pràctica generalitzada amb totes les formacions amb representació a l'Ajuntament.
I les entitats sobiranistes no comparteixen la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura. Els portaveus del Comitè en Defensa de la República i Sabadell per la Independència defensen la legitimitat de Carles Puigdemont de ser president i lamenten la fractura generada entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Xus Merino, responsable dels CDRs de Sabadell, ha justificat que ahir a la tarda mantinguessin la concentració davant del Parlament.
Bueno, a nosaltres ens va semblar malament. De fet, bueno, vam estar tot el dia allà a Barcelona, inclús ens vam quedar, vam intentar quedar-nos a la nit, perquè nosaltres el que pensem és que hem de tirar endavant i que si anem reculant cada dos per tres, això no arribarà, no arribarem enlloc.
Des de Sabadell per la Independència també coincideixen que l'ajornament suposa un entrebanc per restituir Puigdemont. Tot i així, Francesc Baró, coordinador de l'Assemblea, reconeix els perills que podria haver suposat la votació.
L'embat de l'Estat és molt potent. Llavors s'ha de valorar tot molt bé i sobretot que no pugui perjudicar els hostatges polítics que té l'Estat espanyol. Vull dir que no pugui perjudicar, doncs, i que puguem aplicar també ja polítiques efectives i polítiques per anar avançant amb el que es vol. Vull dir, poder començar a fer ja un procés constituent, poder començar a fer polítiques socials, fins i tot doncs, lleis que han estat tombades pel Tribunal Constitucional, doncs, que es puguin tornar a restablir.
Tant Merino com Baró defensen el caràcter pacifista i no violent de les manifestacions, també la d'ahir al recinte de la Ciutadella.
La jornada viscuda ahir al Parlament va evidenciar una fractura entre el bloc independentista, però també alguns dubtes jurídics sobre els terminis que hi ha a partir d'ara per investir un president. L'analista polític Pau Canaleta augura que el temps abans de convocar noves eleccions començarà a córrer ràpid i que l'independentisme sorprendrà amb el candidat. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista al programa Al Matí, Canaleta ha evidenciat les dues estratègies diferenciades de Junts per Catalunya, més tacticista a curt termini, que passa per recuperar el president d'abans del 155, és a dir, investir Carles Puigdemont, i l'estratègia d'Esquerra Republicana, més a llarg termini. Canaleta ha valorat quina és més eficient per a la independència.
Si el que es vol és provocar inestabilitat i posar en contradicció a l'Estat, a curt termini és la més útil, no? Però si el que es vol realment és aconseguir la independència, no hi ha altre camí que ampliar la majoria social. Després del resultat del 21 de desembre, tenint en compte el resultat del 27 de setembre i que al mig hi va haver l'octubre, no hi ha altre camí per l'independentisme, es vulgui o no, que ampliar la majoria social, perquè és que és molt difícil aconseguir la independència sense tenir el 50% dels vots.
Sobre la possible investidura de Puigdemont ahir al Parlament, Canaleta creu que hauria estat més simbòlica que efectiva, perquè s'ha de publicar el DOC, que depèn del govern espanyol, i ha d'anar firmada pel rei. Tot i l'ajornament del ple, considera que el període de dos mesos entre la primera votació per la investidura i la convocatòria d'eleccions ja podria començar a comptar.
Auguro que sí que començarà en breu a córrer aquest temps, no? I per tant es buscarà una solució per part de l'independentisme, per no anar a unes eleccions, i jo auguro també que anirem a una solució una mica com la del 2015, en què a última hora doncs, es va trobar una fórmula per investir un president que no era l'esperat.
L'analista sentencia que el procés sempre sorprèn i que el lideratge també sorprendrà en cas que finalment es descarti Puigdemont. El que sí que creu és que és difícil anar a eleccions perquè els partits sobiranistes ho descarten.
I repassem altres informacions relacionades també amb aquesta jornada d'ahir. Puigdemont es defensa dels missatges que va enviar-li a Toni Comín i que ha publicat Telecinco.
El president cessat pel govern espanyol ha respost a Twitter al·legant que és humà i que té moments de dubte, però que segueix endavant. En el terreny judicial, els advocats de Toni Comín han confirmat que es querellaran contra la cadena davant de la justícia belga i espanyola.
I el PP i Ciutadans carreguen contra Puigdemont, afirmant que el que ha sortit és el que deien en privat.
El tema no és els missatges, sinó les converses i els reconeixements que sempre hem tingut en privat, que no s'atreveixen a dir-ho en públic.
La que té que fer Carles Puigdemont per ajudar a normalitzar la credibilitat de la política a Catalunya és presentar la seva renúncia com a diputat.
Per la seva banda, Miquel Iceta afirma que els independentistes haurien d'assumir la legalitat i presentar un candidat alternatiu, mentre que Elisenda Alemany, de Catalunya en Comú, ha qualificat la polèmica entre Puigdemont i Comín de salsa rosa.
Sáenz de Santa Maria demana a Torrent buscar un candidat alternatiu a Puigdemont.
creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. No me puedo creer que entre los más de 100 diputados a Cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso.
La vicepresidenta del govern espanyol ha indicat també que l'obligació del seu executiu és pensar en tots els catalans, cosa que ha fet durant el període de crisi.
I de moment bloqueig al Parlament, sense nova data per la investidura.
La mesa de la Cambra Catalana ha acordat encarregar als lletrats de la Cambra un informe sobre els terminis per convocar un nou debat d'investidura. Els textos normatius donen un termini de 2 mesos per investir el president a partir de la primera votació fallida, que en aquest cas no s'ha produït.
La CUP avisa Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que ahir va ser una altra presa de pèl.
La formació anticapitalista s'ha desmarcat de l'estratègia de Junts per Catalunya després de l'ajornament del ple i emplaça les formacions independentistes a arribar a un acord.
I el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assenyalat que el dispositiu policial no ha estat el correcte i que depèn del govern espanyol.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sortit al pas de les crítiques afirmant que el dispositiu era proporcional i que va obtenir el resultat que es pretenia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any 50 nous casos de malalties inflamatòries intestinals com Crohn o colitis ulcerosa. Tot plegat, malgrat que pels seus símptomes sovint són difícils de detectar, ho ha apuntat Albert Villòria, de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Taulí.
Contra abans diagnostiquis el pacient, abans li pots posar un tractament que seria més efectiu i controlaràs millor els símptomes. A efectes d'evolució, si és a poc plaç, no hi hauria problema. El que passa que a vegades és difícil diagnosticar-ho, sobretot quan el pacient no té símptomes molt florits. Clar, si tu tens un pacient que t'arriba amb dolor abdominal, diarrea, amb sang, això crida l'atenció. El pacient s'espanta, és lògic.
Clar, evidentment.
Això doncs ens ajuda a avançar amb els diagnòstics.
En total, el Taulí atén ara més de 1.000 pacients amb aquestes patologies cròniques.
L'atenció oferta des del centre sabadellenc, però, és una de les més qualificades a nivell nacional i internacional. Així ho apunta la Fundació Ad Qualitatem, que ha atorgat una certificació de qualitat a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Taulí, sobretot perquè ofereix recursos que la majoria de centres no tenen.
Nosaltres tenim un hospital de dia que està obert als pacients amb una atenció continuada de 9 a 1 que poden venir sense avisar, com si fossin unes urgències, uh-huh. Específicament per a aquests pacients. I, a més, també tenim tota una sèrie de professionals que estan al rededor de tots aquests pacients. Nosaltres ho anomenem com unitat multidisciplinar. Tenim cirurgians, tenim especialitzats en malaltia inflamatòria intestinal, tenim reumatòlegs, dermatòlegs...
Amb aquesta atenció i un tractament adequat, els pacients de Crohn i colitis ulcerosa poden portar una dieta variada sense problemes.
I el govern de Sabadell descarta portar al ple una nova proposta per la municipalització del servei d'aigua abans de la fi de la legislatura. Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, ha confirmat aquesta posició al sortir de la reunió de treball de la MAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública.
En aquests moments simplement és un espai d'assessorament i de compartir idees i estratègies de treball. De moment és una cosa a llarg termini de com abordar, és un espai d'assessorament, per tant és un espai polític d'assessorament i de compartir estratègies i informacions per avançar en models públics d'aigua.
Aquesta associació ha reunit aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona els representants de Barcelona, Badalona, el Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, a més de Sabadell, per parlar de com es gestiona aquest recurs escàs. Els 7 consistoris han fet amb entitats una reunió per tenir una empresa, una gestió pública de l'aigua i han creat aquest espai per compartir coneixements i avançar cap a la municipalització del servei.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat. L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I quan és un quart i mig de 8 del vespre, és el moment dels esports aquí al Notícies Vespre. Ja tenim a l'estudi el Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com hem avançat a l'Hotel Suís aquest migdia, el Centre d'Esport Sabadell ha denunciat en les pròximes hores el fitxatge d'Arturo Rodríguez, que en el dia d'avui ha rescindit el seu contracte amb l'UCAM Múrcia i signarà amb el conjunt arlequinat. Un dels altres embolics de la tarda és el futur de Tràpaga. Si bé aquest matí s'ha acomiadat dels seus companys, a hores d'ara el seu futur és incert i no es descarta que pugui acabar la temporada vestint la samarreta arlequinada.
Arturo és el davanter centre que tant ha reclamat a Toni Saligrat en aquests darrers dies de mercat d'hivern, procedent de l'UCAM Múrcia, del grup 4 d'aquesta segona B. El jugador de Cartagena ha disputat 24 partits aquesta temporada i ha anotat 3 gols. Tot i començar els 5 primers de titular, en les darreres jornades havia perdut protagonisme a l'11 titular. L'altra notícia d'aquesta tarda és Tràpaga. El lateral cedit pel Futbol Club Barcelona s'ha acomiadat aquest matí de la plantilla, però a última hora d'aquesta tarda el club no ha pogut confirmar si finalment acabarà la Lliga al conjunt sabadellenc, una incògnita que s'ha de resoldre al llarg d'aquestes pròximes hores. Amb el dubte de Tràpaga, Artur hauria d'estar a disposició de Toni Saligrat de cara al partit d'aquest diumenge contra el Deportiu Aragón, un compromís que ha valorat avui en roda de premsa Josu Ozcoidi, l'extrem basc avisat del perill del filial del Saragossa.
Entonces yo creo que va a ser un partido muy difícil, un partido en el que es un filial y un filial puede tener 20 minutos que te puede meter 3 y otros 20 que les podemos meter 3. Son irregulares, que como yo estando en un filial también lo sé. Pero va, afrontamos el partido como otro cualquiera, como si jugásemos contra el Elche, contra el Mallorca o contra cualquiera. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ganar, que nos hace falta y sobre todo en la Nova. I ahí, a eso vamos.
L'equip, per cert, ha entrenat avui i tot seguit ha fet un dinar de germanor i així celebrar els aniversaris dels diferents components de la plantilla al llarg del mes de gener.
Que sempre està bé. I encara en futbol, però en categoria femenina, partits importants pel Sabadell i el Planadeu a la preferent. Les arlequinades juguen pràcticament una final al camp del Molins de Rei.
Un equip que està empatat a la classificació amb les sabadellenques, així doncs partit de 6 punts, ja que una victòria de les d'Àngel Codina seria un gran pas cap a la permanència i implicaria a més equips. El partit es jugarà dissabte a les 8 del vespre al camp del Molins de Rei. Per la seva banda, el Planadeu femení espera aprofitar aquest partit per retallar distàncies amb rivals directes a la zona de descens, sempre i quan, això sí, les de Vicent Díaz facin la feina i derrotin a casa el Cerdanyola, un altre dels equips que es troba lluitant per la salvació. El duel entre les sabadellenques i les cerdanyolenques diumenge a les 4 de la tarda.
Dani Van Poppel, del Lotto Jumbo, ha estat el guanyador de la primera etapa de la Volta a la Comunitat de València de ciclisme. L'holandès s'ha imposat a l'esprint a la resta de corredors al final de la primera etapa que ha acabat a Peñíscola.
Espíndola.
El ciclista de 24 anys ha demostrat la seva punta de velocitat i s'ha imposat a la resta de sprinters. Van Poppel, per tant, és el primer líder de la Volta a la Comunitat Valenciana de Ciclisme, una prova que ha servit per veure el debut del sabadellenc David de la Cruz amb el mallot de l'equip Sky. El ciclista local espera deixar-se veure en alguna de les etapes i lluitar per fer una bona classificació general. Demà, segon dia de competició de la Volta a la Comunitat Valenciana, amb inici a Bétera i final a Albuixec. Tot apunta que aquesta segona etapa també es decidirà l'esprint a l'espera de la contrarrellotge per equips de divendres.
I Marina García, nedadora del club, ha passat per l'hotel suís d'aquesta casa per parlar de la seva arribada al Natació Sabadell i dels objectius que té per aquesta temporada i per les següents.
La barcelonina té clar que la seva aposta pel Club Natació Sabadell és important i considera que la presència de Barkis i Jerovski ha estat clau per prendre la decisió. Marina García admet que l'europeu d'aquest estiu és un objectiu clar, tot i que el seu treball va encaminat cap a Tòquio 2020.
Tenim un objectiu a llarg plaç i sabem que les cites que hi ha davant d'aquest gran objectiu pues, t'apropen una mica cap a aquell objectiu, saps? Llavors, pues, jo tinc Tòquio pues, com a objectiu al 2020 i sé que hi ha moltes altres cites davant que tenen la mateixa importància, però són passos que m'ajudaran a tirar endavant i arribar a Tòquio pues, el més preparada possible.
Per preparar aquest europeu de Glasgow d'aquest estiu, la nedadora del club afrontarà abans dues cites de pes al circuit català de natació, que es farà a Can Llong a principis de març, i l'Open d'Espanya de Màlaga, en el qual haurà de buscar la mínima per aquest europeu de Glasgow.
I partit trampa pel grup Zarraona a la tercera nacional de futbol sala. Els sabadellencs reben un cover premià que no passa per un bon moment i que vol trencar quan abans millor aquesta dinàmica.
Per contra, el grup Zarraona acumula 8 jornades sense perdre amb 6 victòries i 2 empats. Els sabadellencs però van perdre la primera volta contra el cover i no es refien ni un pèl. Entre altres coses perquè, com diu el tècnic dels zarraonistes, Jordi Novau, tenen jugadors de qualitat i que poden complicar-te la vida en qualsevol moment.
Si ja et dic, si tenen el dia, doncs, i nosaltres doncs, no som lo suficientment intensos o no estem lo suficientment acertats o el que sigui, doncs, un equip que et pot posar en problemes. És un equip molt irregular i, a millor, doncs, si aquell dia bufa de cara, doncs podem tenir problemes. Nosaltres hem d'intentar. Jo penso que estem molt, molt millor del que vam arribar al seu moment a la seva pista, però s'haurà de competir. No? Dubto molt que ens haurem de guanyar el marcador a base de treball, acert i qualitat.
L'enfrontament entre el grup Zarraona i el Cover Premià serà dissabte a les 7 de la tarda al Poliesportiu de Calbalsac.
I el Creu Alta Sabadell d'handbol no pot fallar en la seva visita al Manyanet de Barcelona. Els arlequinats, que es troben a 4 punts de la segona posició de la Lliga Catalana, s'enfronten a un rival que necessita la victòria per sortir de la zona compromesa.
Tot i l'última derrota a casa contra el Banyoles, els sabadellencs no han perdut la confiança i saben que estan en bona línia. Això sí, el Creu Alta no vol fallar més per tal d'arribar amb opcions de lluitar per les primeres posicions a final de temporada. I Radamont, tècnic dels arlequinats, admet que hauran de fer un partit molt complet contra el Manyanet, ja que el rival sortirà per totes per sumar a la victòria.
Sortirà per totes, també porten diverses setmanes traient punts, això els ha donat molta moral i sí que és cert que tindran que fer una bona feina i sense errors, perquè si no serà molt difícil, ja ens va costar guanyar el partit de casa i pensem que anem a casa seva, no? Llavors hem d'estar i afinar molt prim per poder treure-ho.
El partit entre el Manyanet de Barcelona i el Creu Alta Sabadell en vol dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de l'Illa Diagonal.
I el Club Esportiu Sant Nicolau rep aquest diumenge el Club Natació Terrassa en un duel molt important de cara a la segona fase de la Copa Catalunya. Les noies de Jordi Zamora s'enfronten a un rival amb qui tot apunta que es veuran les cares a la fase de permanència.
Per tant, la victòria val doble, ja que qui guanyi ressugarà aquest triomf. L'equip grana sap que si treu endavant aquest compromís entrenaria amb bon balanç a la segona fase. Per aquest motiu estan preparant a consciència aquest duel en el qual aniran a per totes, tal com diu la jugadora del Sant Nicolau, Aina Verger.
Sí, tant, serà un duel xulo i el viurem amb màxima intensitat i anirem a per totes. Bueno, jo crec que l'equip ja està preparat i ho hem demostrat partit rere partit, que podem competir amb qualsevol i així ho farem i que passi, passarà. Ja està.
La cita serà diumenge a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Jardí. Per la seva banda, la primera catalana, l'Escola del Carme, ha de guanyar si no es vol despenjar de les dues primeres posicions. Les d'Álvaro Fernández reben el Prat Montivello, el cué de la categoria. Les Potablaves són penúltimes, però tenen el millor equip del que mostra la classificació. El tècnic de la Sabadellenca, Álvaro Fernández, diu que la clau serà imposar el ritme.
Serà una lluita de ritmes. Elles intentaran jugar un ritme més baix que el nostre, intentaran jugar aprofitant més el físic de les seves jugadores exteriors que són més grans i doncs, segurament intentaran doncs, estar defensivament al nivell que nosaltres vulguem estar. Evidentment, els dos equips estarem al màxim nivell que puguem en defensa.
El partit es jugarà diumenge a un quart d'una del migdia al pavelló del Sud. Per dissabte quedarà el duel entre el Premià i el Natació Sabadell. Les de Josep Bossacoma s'enfronten a un rival directe a la zona mitja. Aquest compromís serà a 3:15 de la tarda.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui.
La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí, després els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.